I ara volem seguir parlant de Mozart i de les seves òperes, però ho farem gràcies a un llibre que anunciem en primícia, tot i no estar encara disponible al mercat. Es tracta del volum Escoltar Mozart, del professor Pere Albert Balcells i que edita La Campana. Segurament els oients de Catalunya Música sabreu qui és Pere Albert Balcells perquè és autor dels guions del programa Atentament Amadeus, un dels dos espais que juntament amb Paisatges de Mozart han vertebrat la commemoració de l'any mozartià a la nostra emissora. Pere Albert Balcells és pianista i professor d'anàlisi musical i autor del llibre Autoretrat de Mozart a través de la seva correspondència, editat en català per La Campana i en castellà per Acantilado. I ara, podríem dir que d'aquí a, esperem, pocs dies, segurament algunes setmanes, presentarà Escoltar Mozart. Albert, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Ja sabem que això de presentar un llibre que realment encara no està al mercat i que per tant no el tenim, no el podem tocar, tot i que els oients han de saber que en Pere Albert m'ha permès l'accés a una part del llibre i que per tant doncs sé més o menys de què va, pot resultar estrany. Però evidentment en un dia com avui, 29 d'octubre, aniversari de l'estrena de Don Giovanni, era el dia oportú per conversar amb Pere Albert Balcells. Justament avui també que acabem d'escoltar Don Giovanni i que amb aquesta òpera donem per acabat el cicle complet que hem dedicat a les òperes de Mozart des del mes de gener. Albert, Escoltar Mozart és un llibre, però en realitat són quatre. Explica'ns-ho.
Sí, la idea era fer unes monografies sobre les òperes més conegudes, les òperes de maduresa de Mozart, sobretot aquestes quatre. Les tres òperes de Ponte, és a dir, Noces de Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte, i també La flauta màgica. Bé, al final acabaran sortint com un sol llibre, com un sol volum, en què doncs, les quatre monografies d'una forma o altra també pel lector potser d'aquesta manera també tindrà més fàcil consultar la relació entre una i l'altra perquè estaran totes en un sol volum. Però bé, la idea de fons és que el lector pugui llegir aquest llibre sense necessitat de ser un músic, hagi estudiat música, que conegui el vocabulari tècnic de l'anàlisi musical. No hi ha vocabulari d'aquesta mena, és un llibre escrit amb un llenguatge el més normal possible, el més comú possible, per donar a entendre quina és la relació que s'estableix en les òperes de Mozart, que és una relació molt rica i detallada, entre el contingut del text, és a dir, el que està passant sobre l'escenari, el que passa per dins dels personatges, i la manera com la música ho reflecteix. El llibre està fet a base de que el llibret de cada òpera hi surt complet, sempre dues columnes, l'idioma original, amb una columna, i en paral·lel la traducció catalana. De manera que aquestes dues columnes doncs, són partides periòdicament per un text que és el que vol explicar això que deia ara. Quina és la relació entre música i text? Com la música va expressant el que passa per dins dels personatges? Com expressa la situació dramàtica? I fins i tot, a vegades, com expressa la pròpia gestualitat i el moviment escènic? I bé, tot això, com dèiem, un vocabulari el màxim d'intel·ligible possible. És inevitable que de tant en tant surti alguna paraula que formi part del vocabulari estrictament musical. I preveient això, doncs, hi ha, al final del llibre, hi ha també un petit lèxic, no molt extens, però un petit lèxic per ajudar una mica a la lectura.
En quina mesura Mozart s'identifica amb els seus personatges o amb alguns dels seus personatges i de quina manera podem conèixer la personalitat de Mozart a través d'aquests personatges tan ben perfilats, aquests personatges de pedra picada, des de Leporello fins a Fiordiligi, passant per Figaro, Papageno, Pamina o la Reina de la Nit?
Bé, és un tema difícil de contestar aquest perquè la resposta hauria de ser aparentment almenys paradoxal. És a dir, Mozart era un personatge que no responia a l'esquema típic de la motivació creativa dels artistes romàntics, que molt sovint consisteix en fer servir l'art per expressar doncs, tota la seva relació amb l'existència, i d'aquí ve que moltes vegades doncs, el seu art sigui autobiogràfic. En el cas de Mozart no estem davant d'un músic autobiogràfic, estem davant d'un músic que tenia, tant quan feia òpera com quan no en feia, tenia una mentalitat creativa predominantment operística. D'aquí ve també que el llibre, bueno, el llibre es diu Escoltar Mozart, i en canvi són quatre òperes, no hi ha música instrumental, evidentment Mozart és molt més que només les seves òperes, però sí que la seva mentalitat creativa era predominantment operística fins i tot quan no feia òpera. És a dir, que la seva finalitat no era expressar què li passava amb ell, sinó expressar què passava amb altres sers humans, amb altres ànimes, amb altres esperits humans, amb situacions diferents de la seva situació biogràfica. Al llarg de la seva vida, si fem un repàs de la relació entre el tipus d'obres que feia i la situació en què es trobava, veiem molt sovint que hi ha contradiccions diametrals, és a dir, moments extremament dramàtics pel que fa a la seva situació personal, en canvi obres extremament lluminoses, i a la inversa també. Ara, què vol dir això? Que no hi ha res d'ell en els seus personatges? Al revés. I ara ve això que deia que la resposta havia de ser paradoxal. Perquè d'una forma o altra, tots els seus personatges estan reflectits dins d'ell mateix. És a dir, ell era una mena de mirall de mil cares, capaç de veure diferents mentalitats, diferents psicologies, diferents tipologies humanes, i d'una forma o altra les reunia totes dintre d'ell. Hi ha una anècdota escrita en una carta que reflecteix això potser millor que cap altra. Cap al final de la seva vida, ell està doncs, a Viena, la seva dona està a Baden, ciutat propera, una ciutat balneari, i ell li escriu que ha anat a veure una de les representacions de la flauta màgica. Aleshores, en el primer fragment de la seva explicació, diu que al començament del segon acte, per desgràcia meva, diu ell, s'ha trobat a la lotja, a la mateixa lotja, del senyor Lodgep, un trompista amic seu, una persona més aviat taujana i poc donada a grans subtilitats intel·lectuals, i clar, al principi del segon acte és el moment en què Sarastro està amb els sacerdots fent tota una sèrie de diàlegs transcendentals sobre la necessitat d'acceptar Tamino a les proves, etc. Aleshores, aquest senyor, Lodgep, s'enraia de tot. I Mozart diu, jo li vaig intentar fer posar l'atenció sobre el sentit profund de les paraules, no? Però ell s'enraia de tot. Al final me vaig cansar, li vaig dir Papagino i me'n vaig anar. És a dir, que sembla que en aquesta frase, sembla que ell tingui una visió despectiva del personatge de Papagino. I just a continuació, la mateixa carta, no un altre dia, una altra carta, just a continuació, la mateixa carta, diu, bé, me'n vaig anar d'allà i vaig entrar a la llotja d'uns altres amics que hi havia aquell dia allà i m'hi vaig trobar a la perfecció. Diu, només el segon acte vaig sentir com un impuls, diu ell, com un impuls, d'anar cap a l'escenari a tocar el glockenspiel al moment de l'ària de Papagino. Aquest instrument màgic, que és el que se suposa que toca Papagino, en realitat el tocava un músic entre bastidors.
En playback, que diríem
ara. En playback, sí. Mentre que l'actor principal doncs, feia veure que tocava les campanetes, però l'instrument el tocava un músic entre bastidors. Llavors diu, em va venir com un impuls a tocar jo aquell dia al glockenspiel. Se'n va anar allà i llavors fa una broma, comença a tocar a destemps per despistar el Schikaneder, que era el director de la companyia que també feia de Papagino. I, en fi, llavors hi ha tot una anècdota divertida aquí, que potser ara no cal explicar, però lo important del que estàvem dient ara és que ell diu això, diu que ell sent com un impuls d'anar a tocar el Papagino i a sobre fa més bromes del que el propi estil bromista del propi personatge li demana. És a dir, que per una banda, ell, per dintre, sent tota la transcendència que representa un personatge com Sarastro, i des d'aquí sembla que Papagino sigui un homenet doncs digne d'una visió despectiva, i en canvi, just a continuació, ell mateix diu que té la necessitat de posar-se a fer de Papagino, o sigui que Papagino igualment està dins seu. Aquesta anècdota reflecteix molt bé aquesta ambivalència que sembla, per nosaltres ens sembla estrany que una persona pugui fondre dins d'ella dimensions que nosaltres consideraríem opostes i contràries. I dins d'ell tot això estava fos. D'aquí ve que doncs, pogués sintonitzar amb cada un dels seus personatges per diferents que fossin.
Tan rica que és la correspondència de Mozart, que tu també has estudiat en el teu anterior llibre, Autoretrat de Mozart, i tan poques pistes que dona de la gestació de les tres òperes amb De Ponte, fins i tot la nula correspondència amb De Ponte. Hi ha una carta, en fi, que es considera apòcrifa, que vés a saber, però en tot cas sí que tenim molt documentada la gestació d'Idomeneo, la gestació del Rapte al Serrall també més o menys, però en canvi, quina llàstima que Don Giovanni i Noces de Figaro Cosí no estiguin documentades epistolarment, no?
Això només fa que confirmar que ell doncs, era un músic nat, és a dir, que la seva feina és escriure música, i la música li sortia per tots els poros de la pell. No s'entretenia gaire a fer teoria o escriure sobre les seves idees estètiques, sobre les seves intencions expressives, això és molt poc, si s'hi atura. Tu dius, per exemple, que l'Idomeneo està molt documentat. Això es deu a una qüestió purament casual. És a dir, ell va acabar l'Idomeneo a Múnich i el seu llibretista estava a Salzburg i es van haver d'entendre per carta. I gràcies a això ens han arribat uns documents importantíssims.
Sort que no tenien mòbil.
Sort que no tenien mòbil, que ens haguéssim perdut tot això. I bé, gràcies a això tenim un dels documents més complets sobre les seves intencions estètiques pel que fa a l'espectacle operístic. Mm. I pel que fa al Rapte al Serrall, aquest cas sí que és excepcional, de veritat, perquè aquí sí que, bueno, ell ja estava a Viena i no tenia el llibretista a Salzburg, sinó que el tenia a Viena. Per tant, aquestes cartes que va escriure parlant sobre el Rapte de Serrall des del punt de vista de les seves intencions estètiques, i aquí encara afina més que en les cartes sobre Idomeneo, doncs les va escriure al seu pare i ben bé per pròpia motivació. Això és molt excepcional en la seva correspondència. Aleshores, quan ja arriben les òperes de Ponte, de la plena època vienesa, les noces, Don Giovanni Così, aquí ni mitja paraula, és a dir, l'únic document escrit que tenim de Mozart sobre el Don Giovanni, per exemple, que no sigui la pròpia òpera, és l'entrada de l'òpera en el seu catàleg personal d'obres, sí, 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 que diu dia tal de tal, il dissoluto punito, o sigui, Don Giovanni, òpera bufa, aquí ni tan sí. sols fa servir
el drama jocoso.
El terme una mica més matisat de drama jocoso. Sí, diu, sí, sí. Òpera bufa en dos actes, i llavors a sota posa alguns dels actors que l'endemà van participar a l'estrena. Uh-huh. I prou, això és tot el que ell va considerar digne de deixar escrit sobre una obra tan monstruosa com és el Don Giovanni.
Escoltar Mozart de Pere Albert Balcells, un llibre que molt properament apareixerà editat per La Campana. Llibre de Pere Albert Balcells, com us dèiem, que inclou els llibrets de les òperes traduïts al català, una anàlisi de la partitura i comentaris sobre el context de l'òpera, a més, com ens deia el propi professor Balcells, d'un glossari d'un lèxic final. Per què aquestes quatre òperes? És a dir, per què no també Idomeneo, Clemenza i Rapte al Serrall?
Bé, no és que hi hagi un perquè excloent. És a dir, si es tracta de tenir temps i de tenir la possibilitat de publicar-ho, aquí es poden fer les 20 òperes.
També, esclar, evidentment.
Esclar.
Ens remuntem a Poli Jacintus i avall.
Exacte. No, a veure, és evident que tota l'òpera de Mozart és interessant, però també és evident que aquestes últimes són les que tenen una riquesa dramatúrgica més profunda. És una llàstima que no hagi pogut sortir també el Rapte. La veritat és que el Rapte pertany a aquest grup. Però aquí hi ha hagut una qüestió de temps. Volíem que això sortís dins el possible en els marges temporals de l'any Mozart. I també una qüestió de volumetria del llibre, que potser es faria doncs, molt gruixut, etc. Són condicionaments externs, més que no pas condicionaments... Contestant la pregunta que tu em feies, no són condicionaments que facin referència al contingut d'una òpera com ara el Rapte al Serrall, sinó a condicionaments externs. Mm.
Es neix escoltant Mozart o se n'aprèn? Ja que precisament el llibre es diu escoltant Mozart, és a dir, això, es neix escoltant Mozart, se n'aprèn d'escoltar Mozart, dit d'una altra manera. Hi ha qui diu que la música de Mozart és una música fàcil, és un concepte que pot decantar la balança cap a un o altre costat, perquè es pot caure de seguida en la banalitat. És a dir, possiblement sí que la música de Mozart sigui una música aparentment més fàcil, per exemple, que la wagneriana, és més fàcil d'entrar-hi, però hi ha una gran complexitat al darrere, però molt fàcilment es pot caure amb la banalitat. Tu què penses o tu què diries a la persona que et diu, bé, sí, és una música fàcil, no?
Bé, el que diu això, potser el que caldria dir-li per començar és que se l'escolti amb més deteniment, que intenti anar darrere del que podria ser la façana de la música, i a última hora penso que hi ha un fragment d'una carta d'ell que ho pot respondre això millor que ningú. És una carta que ell escriu des de Viena, dels primers anys d'establir-se a Viena, i fa referència a uns concerts, als primers concerts per piano que va escriure en allà, perquè abans ja n'havia escrit a Salzburg, però a Viena també en va escriure molts, els primers dels que va escriure a Viena, l'envia al seu pare i li diu... diu, aquests concerts són exactament el punt mig, i es refereix no a la dificultat com a intèrpret, sinó a la dificultat de la gent per sentir-los. A la dificultat o no dificultat de la gent per sentir-los. Diu, són exactament el punt mig entre el que és massa difícil i massa fàcil. Diu, són molt brillants, agradables a l'oïda, naturalment sense caure en la buidor. I llavors, aleshores, diu, aquí i allà podran trobar satisfacció només els entesos, però es fa de forma que els no entesos n'hagin de quedar també contents sense que sàpiguen ben bé per què. Ho resumeix molt bé, em sembla.
Sí, sí,
és,
sí.
És una música que entra a tothom i que té una profunditat que el que vol la sentirà, el que no, potser no, però potser no sabrà el motiu per què allò l'atrau d'una manera especial, però el cas és que aquesta atracció latent estarà dins la música.
D'alguna manera es pot dir que Wagner va fer molts llibres sobre música, sobre política, sobre filosofia, a vegades fins i tot pseudofilosofia. El mateix Stravinsky va fer el cicle de conferències de la poètica musical. Però realment Mozart, encara que tu dius no és un home que es posés a fer cap tractat d'estètica musical, sí que, no només a través de la seva pròpia obra musical, sinó a través de la seva obra inconscientment, però una obra epistolar, sí que hi ha un veritable tractat d'estètica mozartiana en ell mateix.
Sí, però la gràcia que té és que no és un, entre cometes, tractat de tipus explícit. No està fet express. No està fet amb l'actitud de l'artista que diu ara jo vaig a exposar les meves idees estètiques.
Sí, no. Bé, potser per això no és un romàntic, no?
Sí, i potser per això el que diu té un doble valor en quant a la sinceritat i l'autenticitat. Ell va fer molts viatges. En aquella època, com tu deies abans, no hi havia mòbils, però tampoc hi havia cap mena d'altre mitjà per comunicar-se que no fos la carta escrita. I també gràcies a això doncs tenim molts documents d'ell. A les seves cartes són, en general, per parlar de coses pràctiques referents als viatges que està fent i tal. Però, clar, hi ha tantes cartes que al llarg de tot aquest epistolari apareixen moments, naturalment, en què ell parla de música. Perquè ha anat a sentir un concert i ha sentit un pianista, o perquè ha sentit una obra de tal compositor i aleshores comenta l'obra d'aquell compositor, etc. I com que n'hi ha tantes cartes, doncs, encara que aquests moments en què parla de música siguin una mica distanciats, doncs, a última hora, si els reculls tots, doncs formen el que deies tu, formen un conjunt de documents que ja no està gens malament. És a dir, si un agafa tot aquest conjunt de documents i els posa un al costat de l'altre, els llegeix i intenta ordenar-los de manera que les cites quedin relacionades entre elles en relació al contingut del qual s'ocupen, aleshores un pot tenir, realment, es pot fer una idea bastant clara de les seves idees musicals.
Avui és 29 d'octubre, data precisament de l'estrena de Don Giovanni a Praga, o podríem dir de la primera versió de Don Giovanni, la versió de Praga, tot i que, com saps perfectament, avui en dia hi ha el caràcter o el tret unitari de representar el Don Giovanni amb les àries que Mozart va escriure per a Praga i per a Viena. És un dia rodó, hem volgut acabar avui el cicle complet que hem dedicat a les òperes de Mozart des del mes de gener, i t'hem volgut convidar precisament a tu, Pere Albert Balcells, per presentar aquest llibre Escoltar Mozart, que inclou les anàlisis de la flauta màgica de Don Giovanni, de Così fan tutte i de les noces de Figaro. Un llibre, com bé deies, emmarcat dintre del que és l'àmbit temporal d'aquest any Mozart. Com has viscut tu personalment, com a mozartià, confés que ets l'any Mozart, i fins a quin punt té sentit això de l'any Mozart?
A veure, aquestes commemoracions tenen sempre un doble tall. Per una banda, poden induir fàcilment el que és la commemoració de tipus folclòric. És una commemoració mediàtica, de tipus superficial, i, en fi, com s'ha fet sobretot a la pròpia pàtria de Mozart, no? A Salzburg.
A Salzburg en particular, això.
A Salzburg en particular, no? És a dir, una celebració en què, en fi, tot el que és bombons i tot el que són, en fi, escenografies de tipus teatral i de tipus teatral, no en el sentit més positiu de la paraula, i més turístic, etc., doncs proliferen. I en aquest sentit això pot donar lloc a una banalització del personatge i de la seva música. És a dir, la gent, molta gent que no coneix a Mozart o que el coneix poc, o que no són gaire aficionats a la música clàssica, poden arribar a tenir una imatge del músic doncs quasi, gairebé diríem que frívola. Ara, d'altra banda, no cal oblidar que, és clar, la música clàssica no és una música de grans extensions socials. N'hi ha d'altres que són molt més. Aleshores, en la mesura que aquestes commemoracions ajuden a que certs noms i certes músiques sonin més en els mitjans de comunicació i, per tant, hi hagi més gent que pugui sentir-se induïda a conèixer què és allò, o els, molts que potser el coneixien per sobre, doncs a conèixer-lo més a fons, a tenir més obres d'ell a casa seva, a escoltar-se-les més, doncs bé, penso que en aquest sentit és la cara positiva d'aquestes celebracions.
Com també positiva serà la recepció segur d'aquest llibre, Escoltar Mozart, de Pere Albert Balcells. Avui n'hem volgut parlar amb l'autor, però Pere Albert, quan surti el llibre, en donarem notícia, perquè estem segurs que valdrà la pena. Moltes gràcies i feliç any Mozart pel que queda i per tota la vida mozartiana que et queda. Gràcies.
Exacte, i gràcies a vosaltres.
l'ària de Bartolo en el primer acte de les noces de Figaro de Mozart, un dels números que, conjuntament amb l'òpera Le nozze di Figaro, un llibret de Lorenzo da Ponte i música de Wolfgang Amadeus Mozart, trobareu perfectament analitzada i desglossada en el llibre Escoltar Mozart del professor Pere Albert Balcells, amb qui acabem de conversar.